inside my car.
El pont de la Puríssima marca el tret de sortida a les festes de Nadal. Ara sí, sí o sí, i és un moment ideal per parlar d'alimentació conscient, tot i que ho fem cada mes, i per aconsellar i donar tips per alleugerir aquests àpats pantagruèlics que tenim per davant. Ho farem amb la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, Esther Milà, que ens torna a acompanyar. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui toca parlar d'aquests àpats nadalencs.
Sí, una miqueta parlarem d'uns quants consells que us portem per alleugerir aquestes festes de Nadal. Al final tots sabem, no?, que el calendari de Nadal és apretat, hi ha molts àpats, hi ha gent que li té por, fins i tot, no?, de dir, ostres, que no parem de menjar. I bé, si ho poses davant d'un calendari i t'organitzes una miqueta els dies forts són 4 o 5, comptant que estan distribuïts en quasi 3 setmanes. Vull dir que també relativitzar una miqueta, que a vegades si tenim algun cap de setmana de celebració i n'encavalguem 2 o 3, acaba sent més o menys el mateix que les festes de Nadal. D'entrada, perdre-hi una mica la por, i sí que ser conscient de que és un moment de celebrar, no? I que moltes vegades ens ajuntem amb família, ens ajuntem amb amistats i celebrem al voltant de la taula. I això és un fet cultural que, si ho podem conservar d'una manera saludable, us animem a tots a fer-ho. Val? Continuem donant la importància que sempre donem als productes locals, als productes de temporada, de proximitat, val? I que celebrar les festes no sempre ha d'estar lligat a fer excessos o que sigui molt, molt, molt car. Al final podem ajustar pressupostos i podem mirar d'intentar que aquestes celebracions, si incloem aliments saludables, no siguin tan feixugues ni tan pesades. Val? I avui us donem uns consells en aquesta línia.
Comencem per l'aperitiu, doncs, que no falta en cap d'aquests àpats, perquè són llargs i extensos i comencen amb l'aperitiu.
Exacte, l'aperitiu ho entenem com un àpat que ha de servir, no és un àpat en si, sinó que és un moment que ha de servir per obrir la gana. Val? Si nosaltres estem fent un aperitiu que quan acabem ja estem tips, hem de replantejar si realment és un aperitiu o és un àpat.
Això és el que passa amb els aperitius de Nadal? Que t'atipes i ja no menjaries res
Clar.
Més.
Llavors aquí
s'ajunten... I després
s'ajunten...
el primer, el segon, els postres.
Aquí, Sílvia, s'ajunten diferents factors, no? Perquè al final, com organitzo jo el meu dia i com organitzem l'àpat de manera que es puguem estar celebrant de manera saludable. No recomanem mai saltar-se àpats. Per què? Perquè si jo faig un sopar més copiós del que estic acostumat a fer, me'n vaig a dormir i em llevo sense gana, pensant que ja faré un àpat molt contundent a l'hora de dinar, i no esmorzo, em passarà que arribaré a l'hora de l'aperitiu amb massa gana. I aquesta massa gana em farà que jo no sigui capaç de fer bé les eleccions ni de controlar-me amb la quantitat. Val? Per tant, sempre recomanaríem esmorzar, encara que sigui el dia de Nadal, per arribar a l'aperitiu d'una manera que nosaltres més conscientment puguem escollir el que faig, el que em poso al plat.
A més, són dies que es dina tard i, per tant, la finestra d'hores s'amplia respecte
Exacte.
A aquell esmorzar.
Mm-hmm. Aleshores, si nosaltres som els anfitrions, recomanem que pensem bé el que posem d'aperitiu. Val? Sempre fem aquesta recomanació d'intentar que hi hagi més fruita, més verdura, proteïna de qualitat. Val? Per exemple, podríem fer unes brochetes de fruita, unes cremes de verdura així, amb vasets petitons, per intentar que sigui més atractiu. Podem fer unes broquetes de tomàquets cherry amb mini mozzarelles, amb una mica de salseta, o podem donar-hi les mil voltes que vulguem. Però hauríem d'intentar evitar aquells aperitius que siguin molt rics en sal i molt rics en greix, perquè ja sabem que l'àpat que ve a continuació ja tindrà tots aquests nutrients que recomanem no fer un excés. Per tant, si podem fer un pica-pica més ric en fruita, en verdura i en proteïna de qualitat, serà meravellós.
Doncs fes-nos propostes, Esther, així no ens costarà tant introduir aquesta fruita i aquesta verdura. Què podríem posar en aquest aperitiu?
Sí, com hem dit, hem comentat ja les cremes de verdures en vasets individuals, petitons, les broquetes també de tomàquet cherry amb mini mozzarelles, també podem utilitzar els patés vegetals, que amb bastonets de verdures queden ideals, com un hummus, una melanzano salata, fins i tot el cogombre ratlladet amb iogurt, també queda la mar de bo. Fins i tot podem introduir una mica de pa de vidre acompanyat del que vulguem. Pot ser des d'unes cloïsses al vapor, uns musclos amb all i julivert, podem posar-hi una miqueta d'olivada, podem posar una taula de formatges, buscar alternatives una miqueta més saludables, xips d'hortalisses al forn, fins i tot podríem fer truites petitones com si fossin de pica-pica de verdures, val? O una safata de fruits secs torrats. Cosetes senzilles que tampoc no acabem augmentant molt la quantitat que mengem i prioritzar sempre la verdura.
El que costarà és alleugerir aquest primer i aquest segon d'àpats nadalencs. Què aconselles?
Sí, una miqueta valorar la composició general del menú, perquè es poden fer combinacions entre primer i segon plat que es complementin. Aleshores, no es tracta només d'agafar la proteïna, sempre recordem aquell mètode del plat, no? Que havíem de tenir una part de verdura, una part d'hidrat de carboni i una part de proteïna. I amb el menú de Nadal ho podem aconseguir, per exemple, pensant en intentar buscar preparacions de verdura que ens siguin atractives per fer de guarnició. Per exemple, podem utilitzar des d'un saltejat de bolets a unes verdures variades al forn, acompanyar aquests àpats principals com amb una mica de sofregit o de diferents verdures saltejadetes fins i tot, o d'alguna crema, per què no? Algun puré, per exemple, un puré de poma o alguna cosa que ens rebaixi, val? Aquests plats més contundents. I, si no se'ns acudeix res o res ens és pràctic, sempre podem acompanyar d'una bona amanida al centre.
Dóna'ns idees pràctiques.
Exacte.
Què podem portar a taula?
Us volia recomanar que la web de la Generalitat de Salut, val, podeu trobar diferents consells per alleugerir aquests àpats de Nadal i diferents plats. Però, per exemple, ens recomanen l'escudella i la carn d'olla, sempre realitzar la mantelació, deixar refredar el brou, perquè d'aquesta manera el podem desgreixar. Val? Si nosaltres retirem la part del greix que queda a dalt de tot el brou una vegada s'ha refredat, fem un brou molt més lleuger. També podem utilitzar, per exemple, una sopa de ceba, per què no? Intentar introduir aquesta verdura o una crema de carbassa ben calentona, condimentada de manera que sigui atractiva. Podem, per exemple, fer la versió dels canelons tradicionals de tota la vida, però d'espinacs. Val? Intentar colar la verdura en algun moment. També d'aquesta manera ens permet alleugerir, no? Perquè al final 24, 25, 26, cap d'any, tot plegat acaben
suma.
Sent molts dies. Aleshores, sí. Si podem alleugerir algun dels dies, ja estem procurant una miqueta de fer uns àpats més respectuosos.
I el segon, què hi posaríem?
El segon, per exemple, buscar preparacions més neutres, no? Si nosaltres hem fet un plat que té molt contingut en proteïna animal de primer, no recomanaríem fer un plat amb proteïna animal de segon. El que es feia de primer caldo, després canelons i després anar crostit, potser ho repartim amb tots els dies de Nadal, no? Però no anar sobrecarregant en un mateix àpat les mateixes preparacions o ajustar les racions. Podem fer un entrant de caldo amb més poqueta quantitat, una tasseta petitona, acompanyat d'un o dos canelons, i si volem fer un rostit després, el fem pensant en com l'acompanyem. Els bolets que dèiem, o l'amanida, o el que teníem pensat. També podem optar per preparacions amb peix, que a vegades no hi pensem, no? Des d'una orada a un turbot o un salmó, el que vulguem, però sempre vestit de Nadal, però intentar incorporar altres opcions, val? Fins i tot una mil fulles de verdures també seria una opció. Al final el que volem és cuinar perquè la gent disfruti i gaudir al voltant d'una taula, no? I compartir. Aleshores, aquestes receptes i moltes més les podeu trobar a la web de la Generalitat, que us explica pas a pas com les podeu fer.
Sempre generem el dubte del milió. I, clar, aquest mes de desembre, a les portes de Nadal, seria com ho fem per intentar no menjar en excés, perquè, Esther, moltes vegades ens ho proposem a l'inici de l'àpat o potser el dia de Sant Esteve, perquè el dia de Nadal ja he menjat prou, i dius, avui ho faré bé, vigilaré, i ens perdem pel camí. Com ho podem fer, això?
Mireu, des del Servei de Nutrició us recomanem treballar, i podeu començar avui mateix, amb el menjar amb consciència plena. Val? Una miqueta treballar l'alimentació conscient. Què vol dir això? Vol dir que estiguem atents una miqueta al que nosaltres sentim, al que nosaltres necessitem, perquè moltes vegades el dia a dia ens porta a desvincular-nos d'aquesta sensació de gana, no? I treballar una miqueta el com em sento avui, quanta gana tinc, no? I en quin, quan estem menjant, fins i tot valorar quina gana tinc en aquell moment. Si
amb el
he de
plat
parar
a taula i servit, eh?
Sí, sí, sí.
Ens ho podem replantejar.
Exacte, i que no passa res per deixar menjar el plat, no? Que sempre nosaltres havíem viscut amb aquests consells, no? De que s'ha d'acabar tot el que et poses al plat, i doncs també relativitzar una miqueta i buscar per cuidar la nostra salut, de valorar fins quin punt m'he d'acabar el que m'he servit, perquè a vegades ens servim amb aquesta gana més visual, no? De ganes n'hi ha de molts tipus, i aquesta gana més visual, que mengem pels ulls, no? Ostres, això em ve molt de gust i a vegades ens porta a menjar coses que no ens convenen tant, no? Que no recomanem menjar tan sovint. També hi ha aquest altre tipus de gana, que és olfactiva. Tots hem passat pel costat d'un forn de pa i només amb l'olor se'ns obre la gana. Val? Això no és una gana que en diríem real, sinó que és una gana que se'ns obre, que tenim ganes de menjar. I diferenciar la gana real de les ganes de menjar és un treball que porta temps, però s'aconsegueix. Val? I tornar a connectar amb aquesta sensació de gana real.
I si no hi ha gana, no passa res per no menjar.
Exacte. Podem reduir, ajustar les racions, menjar amb un plat més petitó, potser servir-nos poc i si se'ns obre la gana i després veiem que sí que se'ns desperta aquesta gana real, continuar menjant i servir-nos racions més ajustades. I així com hi ha la gana visual i la gana olfactiva, que en diguéssim, també hi ha la gana emocional. Hi ha molta gent que els dies de Nadal li ve tant de gust compartir aquest àpat amb la seva família o amb els seus amics, que de cop mengem molt més, però perquè estem contents o perquè tenim ganes de menjar. I fins i tot al contrari. També podem haver patit una pèrdua durant l'any, no? Que per Nadal potser la trobem més a faltar, i hi ha gent que amb aquesta tristor o amb aquesta sensació potser d'estar més sol o d'angoixa o de tristesa o de nervis o qualsevol emoció pot tenir un impacte amb la sensació de gana i menjar més en determinades ocasions. Val? Per això us recomanem també tornar a connectar amb aquesta gana real. I una bona manera de fer-ho és passant una escala de la gana.
Val? Una escala de la gana? Has dit, això no ho havia sentit en la vida. Què és això?
És una eina molt senzilla, però que ens pot servir per reconnectar una miqueta amb aquesta sensació de gana real. Val? És una escala que la distribuïm de l'1 al 10, en la que l'1 significa que no tenim, al contrari, que ens estem morint de gana, tenim una gana, que l'estómac ens fa soroll, que sentim sensació de decaïment, i aquests dos números van pujant fins que el 10, el número 10 significa que estem tan tips que t'has d'estirar el sofà i descordar una mica el pantaló per poder estar còmode.
Aquests són els dos extrems.
Tenim aquests dos extrems i el punt mig seria més o menys el número 4, 5, no? Que tens una miqueta de gana o fins i tot que ja estàs menjant i t'estàs començant a sentir bé. Val? Aquesta escala de la gana com funciona? L'hauríem de passar en tres moments. Abans de menjar, durant l'àpat i a l'acabar l'àpat. Val? No es recomana que comencem a menjar quan estem més avall del 2-3. Val? Per tant, quan comencem a sentir una miqueta de gana, una mica de coquet, seria recomanable començar a menjar. Per què?
No amb una gana de cavall.
No amb una gana de cavall.
Per què això?
Per què? Perquè quan sabem que estem en aquest punt, nosaltres podem fer bones decisions. És a dir, tenim el cap clar per triar quin tipus d'aliments ens convenen més. Escollir més aviat fruites, verdures, llegums, fruits secs, aquests aliments que recomanem menjar de manera habitual. Val? Quan jo tinc molta, molta, molta gana, acostumo a triar aquells aliments que em recompensen més ràpidament, és a dir, que són rics en sucres, en sals o en greixos. Val? Que el nostre cervell els identifica com imprescindibles per la supervivència. I a més, si jo m'entretinc una miqueta a començar a menjar, el que em pot passar és que ajusto pitjor la quantitat que em poso al plat. Val? Per tant, quan estem allà al 3-4, és quan ja he de començar a pensar en què menjo. I una vegada estic menjant, torno a passar l'escala. Per què?
Això és mentalment, és un dir.
Sí, sí.
Em valoro.
Ho podem anar practicant de deixar un moment els coberts i de dir, val, com estic? Estic ja que em sento satisfet? Estic que començo a estar ple? Val? Seria ja quan estem als 6 que hauríem de començar a deixar de menjar. Per què? Perquè es considera que nosaltres acabem un àpat, jo acabo l'àpat, quan em sento ple, però no tip. No fa falta que estiguem tips per deixar de menjar.
Aquella dita que diu que t'has d'aixecar de taula amb una mica de gana, seria una mica això?
Seria una miqueta això. Imagineu-vos que acabem l'àpat i podem sortir a fer un bon passeig. Aquest és el punt on hauríem de deixar de menjar.
O sigui, em pesa tant la panxa que no em veig amb ànim de sortir a caminar malament.
M'he passat de l'escala. Val? I això és senzillament anar-ho provant. Abans de començar a menjar, més o menys com estic, durant l'àpat, més o menys com estic, i quan acabo de menjar, més o menys com estic. I així anem entrenant, amb aquesta escala de la gana, doncs una miqueta regulem i tornem a connectar amb aquesta sensació de gana real i sensació d'estar tip real.
Això es pot aplicar tant a adults com a infants? Ells
tothom.
També se saben regular? Els podem escoltar?
Sí, de fet, els infants són els mestres de la regulació, no? Amb la lactància materna, de fet, es deixa que el nadó mengi fins que en tingui suficient. I amb l'alimentació complementària també ho fem així. Val? El que passa que nosaltres hem d'educar, un, amb la gana conscient, i dos, amb la qualitat del que mengem. Perquè no podem respectar la gana conscient si nosaltres estem menjant de mala qualitat. No? Perquè al final no seria adequat menjar un producte, tipus, per exemple, unes galetes, respectant la gana conscient, no? Perquè amb la gana conscient intervenen moltes altres coses, com, per exemple, el fet de mastegar. Quan nosaltres masteguem fruita, verdura, llegum, fruits secs, tot això ens implica una masticació més exigent, que això desprèn unes substàncies que arriben al cervell i ens dona més sensació de sacietat. Per tant, tot és un engranatge que va alhora. Hem de treballar amb la qualitat del menjar, el que diem sempre del mètode del plat, dels petits canvis per menjar millor, junt amb l'escala de la gana.
Quina maquinària tan sofisticada que som, eh?
Sí.
Només cal aprendre a escoltar-nos de nou. Sempre a l'alimentació conscient sortim i mirem què hi ha al mercat, quins són els productes de temporada que ens portes avui.
Clar, aquesta temporada és complicada, no? Perquè moltes vegades trobem doncs, torrons, polvorons, xocolata, no? I avui venim a parlar una miqueta d'això. Venim a fer-vos un parell de consells, no? Per exemple, no comprar-ne abans d'hora. Sobretot, encara que nosaltres anem a comprar i veiem un assortit de productes ben variats des del mes d'octubre, no hem de tenir tots aquests productes a casa, perquè si els tenim, tots hi ha moments que tenim aquesta tentació que els acabem agafant i els acabem consumint.
Caiem en la tentació, sí, sí.
Sí, els comprem quan realment són necessaris i ajustem la quantitat. No fa falta que tinguem tota la varietat del supermercat a casa. Van intentar ajustar la varietat, intentar ajustar les necessitats i tan just com sigui possible, en quant a temps. I si ens en sobra, jo us recomano fer petits paquetets i repartir-ho entre els convidats, perquè si ho tenim a casa...
Que s'ho enduguin.
Sí, perquè si ho tenim a casa ho acabarem menjant. Val? Per tant, això també amb les sobres de Nadal seria interessant, eh? Repartir una miqueta les sobres o congelar.
Això les mames, les iaies ho han fet tota la vida.
Tota la vida.
Fan les carmanyoles i reparteixen i tothom se'n va cap a casa seva amb una mica de rostit, uns canelons.
Sí, perquè les sobres són molt, molt traïdores. Al final, si les tenim, n'acabem menjant. I no és el mateix menjar un dia puntual canelons que estar una setmana menjant canelons. Val? Per tant, sí que us recomanem això, repartir una miqueta les sobres. I després també us volíem parlar d'aquests productes 0% o light. No? Que al final, 0%... Per exemple, torrons 0% de sucre.
O sense sucres afegits.
No vol dir que aquest torró sigui saludable. I no vol dir que en puguem menjar tant com vulguem. Senzillament vol dir que potser no ens portarà sucre, però ens portarà un altre producte que farà que tingui gust dolç. Aleshores, igualment, encara que sigui reduït en sucres o sense sucres afegits, o 0% o light, és de consum puntual i ocasional.
I la recepta d'aquest mes, què seria?
La recepta d'aquest mes us portem una idea per intentar rebaixar aquest postre, val? Que sempre estarem uns quants dies, sabem, dies ocasionals, puntuals, però que acaba sent 24, 25, 26, 31, 1, 5, 6, no? Que van sumant. Llavors, és una bona idea per rebaixar una miqueta aquests torrons, no? Que avui parlàvem sobretot de torrons de Xixona, val? Que seria una recepta on te rebaixem aquest torró fent un cremós de torró d'ametlla.
Explica. Val?
Per tant, el que necessitaríem, molt senzill, dos iogurts naturals, fins i tot poden ser grecs o poden ser la versió vegetal, i 150 grams de torró tou d'ametlla, del tradicional. Què faríem? Doncs utilitzaríem part d'aquest torró per triturar juntament amb els iogurts i després el que ens sobrés el desgranem una miqueta a sobre per decorar. I després, opcions. Per acabar de donar-li un toc una miqueta més festiu, podem utilitzar la pell de taronja, ratlladeta amb un ratllador per decorar a sobre, o fins i tot, per aquells més llaminers, podem desfer xocolata negra amb una miqueta d'aigua, podem fer-ho al bany-maria o al microones, i acabar de decorar per la part de sobre. Si algú no vol entretenir-se a desfer la xocolata, també podem utilitzar unes nips de cacau d'aquestes senzilletes que li donen un toc una miqueta més nadalenc. És un postre molt senzill, molt fàcil, molt ràpid, però al final rebaixem la quantitat de torró que mengem.
I bo, igualment.
I bo. Fins i tot els postres sempre recomanem de treure un bol, per exemple, de fruita talladeta o unes mandarines per intentar rebaixar aquest sobretaula. no? Que a vegades estem una estona fent el sobretaula amb els torrons allà sobre talladets.
Anar picant.
I vas picant. Si combinem una miqueta de fruita, ajudem molt a rebaixar aquest contingut del postre.
L'Ester ens ha aconsellat i molt bé, ens ha portat una pila de propostes, però sempre acabem amb un consell i aquesta vegada són 10 consells.
Exacte, us porto 10 consells molt senzillets, que alguns ja els hem comentat. Consell número 1, incorporar un pica-pica més saludable amb ingredients vegetals, que això ja us hem donat algunes idees. També us han donat idees per incorporar verdures i hortalisses a tots els àpats festius, però sobretot menjar-ne, que no ens quedi l'amanida al mig de la taula sense menjar. Tercer consell, col·locar tot el menjar del pica-pica al teu plat abans de començar, per ser conscient de la quantitat que menges. Val? Consell número 4, intentar menjar en plats petitons. És a dir, els plats aquells de Nadal que són com safates, aquests ens n'oblidem, els podem fer servir de decoració, però a sobre hi posem un plat més petit on ens servim nosaltres el menjar. Servir en plats petitons ajuda a ajustar la ració i a veure més clarament el que estem menjant. Acompanyar els àpats principals amb verdures i hortalisses, que això va una miqueta lligat amb els mateixos consells que ja hem parlat. Després, un altre consell superimportant, intentar que hi hagi sempre aigua a la taula i intentar moderar el consum de begudes alcohòliques. També intentar que els postres tradicionals estan molt bé, són molt correctes, però acompanyar-los sempre amb fruita, com ja heu comentat, val? I reservar els postres tradicionals per als dies assenyalats. Després, un últim consell d'intentar acompanyar els àpats sempre amb el ritme que estem acostumats, és a dir, esmorzar, dinar, berenar, sopar, i no ens saltem cap àpat, com ja hem comentat. I per acabar, sempre cuidar del descans, de l'activitat física a l'aire lliure i també cuidar-nos del nostre benestar emocional i acompanyar-ho d'una alimentació saludable.
Una magnífica guia que ens ha dut avui l'Ester Milà per dur a terme una alimentació conscient durant aquestes festes nadalenques. Gràcies, Ester.
A vosaltres.
I ja posats, bon Nadal.
Bon Nadal i bones festes.
Gràcies. Tot parlant de lleugeria aquests àpats de Nadal, la marató del 3CAT és, sens dubte, un element molt i molt nadalenc. Rescatem una de les cançons d'aquest treball que encara podeu adquirir. És Pare, versionat per Rita Payés, Rosalén i Cor Vivaldi.
El riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu. Amagui tot el que es viu. Però digueu-me que li han fet al bosc que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturar-nos.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs dins del Penedès en Xarxa, la informació d'àmbit comarcal, i comencem per explicar-vos que torna l'atenció presencial del Servei d'Orientació Laboral a Sant Jaume dels Domenys. Des de la setmana passada, el Servei d'Orientació Laboral ha tornat a atendre doncs, presencialment a Sant Jaume, després d'un temps en què el servei va quedar interromput a l'espera de signar una nova tècnica. Ara seran en el segon i el quart dimarts de cada mes. El servei se centra en l'atenció, orientació i acompanyament a la inserció laboral de les persones en situació d'atur o en cerca de millora de feina per totes aquelles persones del municipi de Sant Jaume dels Domenys que així ho requereixin. L'atenció es fa al centre cívic, a la carretera, al carrer de la carretera número 4, de 9 del matí a la 1 del migdia, i per ser ateses cal demanar cita prèvia trucant o enviant un WhatsApp al telèfon 681 19 89 57. D'altra banda, també, i canviant de temàtica, hem d'explicar-vos que els turistes que fan activitats gastronòmiques a les comarques de Barcelona qualifiquen la seva experiència d'un 9,5 per sobre 10. En aquesta informació s'extreu de l'índex de reputació online de prop de 150 activitats diferents amb valoracions publicades a internet durant els darrers 5 anys i està recollida a l'estudi Anàlisi de l'oferta de les activitats gastronòmiques dels canals digitals, un estudi encarregat per la Diputació de Barcelona i que es va presentar aquest dimecres al Vinceum de Vilafranca durant els matins del Cercle, la plataforma de serveis de màrqueting turístic que impulsa l'ENS per dinamitzar el sector turístic públic i privat de la província. Tenint en compte que Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia l'any 2025, la Diputació de Barcelona vol promoure a les comarques barcelonines el turisme enogastronòmic, que permet captar turisme de qualitat de diferents mercats i al llarg de tot l'any. La majoria dels turistes gastronòmics que visiten la destinació Barcelona gasten de mitjana 5 vegades més que la resta de visitants en menjar per persona, dia, durant la seva estada. Dir-vos, d'altra banda, també que el Noia Freixenet rep avui el Porto en la tercera jornada de la Champions League. Els de la capital del Cava, que són segons del grup A de la màxima competició europea i encara invictes, encara en la tercera jornada rebent el Porto, un dels grans equips portuguesos que arriba avui a 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar. Mateix objectiu que té, evidentment, el Noia, que ha demostrat estar en un gran estat de forma a Europa després de guanyar el Reus i empatar a Portugal amb el Barcelos. El Porto, per la seva banda, ve de guanyar el Sant Omer i perdre amb el Barcelos i mirarà de tornar a guanyar doncs, aquest vespre a Sant Sadurní. Una fita que no assoleix des de fa 34 anys. Des d'aleshores ha plogut molt i el Porto s'ha convertit en un dels rivals a batre a nivell mundial amb jugadors de la talla de Gonçalo Alves, Elder Núñez o Carlo Di Benedetto, entre d'altres. I d'altra banda també us comentem que aquest divendres es disputa la 37a edició de la Copa Olèrdola. El divendres, demà, festivitat del 6 de desembre, es disputa al camp municipal de Sant Pere Molanta la 37a edició de la Copa Olèrdola de futbol a les 12 del migdia. El torneig el patrocina l'Ajuntament d'Olèrdola i l'organitza de manera rotativa un dels equips federats de futbol al municipi. En aquesta ocasió li toca el torn al Sant Pere Molanta, que ha optat per programar un enfrontament de futbol femení entre Molanta-Avinyonet i el juvenil de Cornellà. La cita vol ser un estímul per incentivar la consolidació d'un equip de futbol femení de futbol 11 a Sant Pere Molanta, que en un futur no molt llunyà acabi jugant a competició federada.
Penedès en Xarxa.
Són 11:55. La recta final d'aquest primer dijous de desembre, previ al Pont de la Puríssima, l'encararem amb molta música i mirant de reull les festes de Nadal. Uns minutets que avui anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera la Janet Porter, al costat de l'Eli Jiménez, amb una bateria de nadales per acomiadar les nostres ones de música fins l'any que ve.
I un mes, la que ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la directora de l'Escola Municipal de Música, Janet Porter. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia i molt bé.
Estem a les portes d'aquest pont, que és una mica l'avantsala de les festes de Nadal.
Sí, aquest any és puntet, per això. És puntet. Ens faltaria un dia més.
Bueno, quan tornem ja tenim el Nadal a tocar. Abans d'endinsar-nos en aquest Nadal i en l'especial que ens portes avui, Fem un repàs a l'Escola de Música. Què tenim per davant?
Bé, doncs mira, el dia 11 d'aquest mes anem a fer el tradicional concert a la Casa dels Avis i farem com cada any una mica de Nadales que els hi cantaran els d'iniciació i després alguns solistes que tocaran guitarra, em sembla que hi ha guitarres, un piano, no sé si una flauta, hi ha una miqueta de variació per amenitzar una miqueta els nostres avis i àvies. Després, el dia 16, tenim el concert de Nadal dels petits, de I3, I4 i I5, que fem a la sala d'actes, a 17:15, que és obert a tothom, però normalment només de pares, mares, iaies, iaios, tiets, padrines. Fa tanta il·lusió veure els petitons de la casa que sempre estem bastant a tope. Però bueno, si s'han de deixar les portes obertes, es deixen les portes obertes, no és problema. Després, el dia següent, tenim el concert de Nadal a l'església, que aquest sí que ja serà en plan grandote, i tindrem la participació de les corals, d'alguna solista de cant, del taller de corda i guitarra, i bueno, em sembla que així, a grosso modo, és tot, però fa pes, perquè fem combinacions, no? Una coral amb el conjunt, una solista que canta una cançó amb les corals grans... Bueno, ja veureu si veniu. I, evidentment, aquí sí que esteu convidats perquè l'església és grossa i cabem.
I cabem tots.
I cabem. I després, el dia 21, fem una col·laboració com vam fer l'any passat i altres anys, amb Comerç i amb Sadurní, per ajudar a fer una miqueta d'ambient de Nadal pels carrers de Sant Sadurní. Llavors farem a les 11 del matí un cercavila des de la zona del Clarel cap avall i arribant fins a la plaça de l'Ajuntament, i allà hi haurà concert, doncs, això de la banda, bueno, de les bandes, alguna coral, alguns solistes, bueno, una miqueta de tot, que també serà guai. I això sí que és obert perquè és a la plaça. No ens podem amagar.
Agenda atapeïda nadalenca per la prèvia de les festes de Nadal. I continuem aquesta prèvia, Janet, amb...
Avui fem un programa especial que, a més, me n'acabo d'enterar que t'agrada especialment.
Sí.
Perquè fem un programa especial sobre les Nadales.
Confusa retira, abril de flors corona, tot el món et mira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor, d'una ro-ro-ro, d'unes ases, d'una ro-ro-ro, d'una rosa vella, fecunda i ponzella.
Tota dulçura. Bueno.
Quina veu, la Judit Nederman.
Quina veu. I aquí està acompanyada també amb la Meritxell Nederman i un grup de jazz. Però realment he volgut començar per aquesta perquè la trobo molt bonica. Una bona combinació de tradició, jazz i bons músics. No?
I tant. Una delícia de cançó.
I avui parlem de les Nadales, perquè, bueno, evidentment, perquè arriba Nadal, però també perquè és un fet curiós i és una invasió, no? Cada Nadal s'encenen les llums i comencen a sonar Nadales a tot arreu, per tot arreu i a totes hores. I bueno, pels que us agraden molt, doncs fantàstic. Però les Nadales en si tenen un origen molt, 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 molt llunyà, ja que estan molt lligades, són unes cançons que estan molt lligades al solstici d'hivern, no? I a la celebració del dia més curt. I bueno, primer era una cosa que no tenia res a veure amb la religió, amb la nativitat de ningú, ni res, sinó senzillament era una celebració d'aquest dia, no? Mm. Després, especialment lligat amb l'arribada del cristianisme, es va començar a fer cançons ja més dedicades a la qüestió religiosa o a la qüestió més lligada amb les tradicions de cada país o de cada zona del món, no? Perquè és molt obert. Jo he estat fent una miqueta d'investigació i he trobat una Nadala que diuen que, bueno, això és molt relatiu, però diuen que és una de les primeres Nadales de les que es té constància, que és de l'any 336.
Uau!
I és una versió, evidentment, una adaptació, perquè de tan antic, pues, les coses són molt... Bueno, les adaptacions que es facin, no? les interpretacions que es facin. Es diu Jesus Refulsit Omnium. Bueno, ja veus, és realment, jo crec, una interpretació. I si t'hi fixes, té unes harmonies estranyes i una miqueta inquietants per nosaltres, acostumats a altres tipus de melodies, no. més acords, no?
No ens ha agradat tant com la Judit Nederman i la Meritxell.
Però tot és interessant, sí, tot és molt interessant descobrir coses noves. Doncs, com deia, això de les Nadales, cada país pues, li ha donat el protagonisme. N'hi ha moltes que venen de cançons de bressol, cançons que són més pues, d'això del Papa Noel, de la neu, de les diferents coses característiques de cada zona. No? I també va passar de ser una cosa bastant popular, inclús de tradició oral, a ser una cosa molt més, en alguns casos, molt més culta. O sigui, es va mantenir i es segueix mantenint una part molt més popular i això sense necessitat d'escriure-ho, amb tota una composició com més culta i com més acompanyada de grans orquestacions i grans autors de tota la, bueno, sobretot de tota la tradició europea que han fet Nadales, no? N'hi ha una que és la Nadala, una de les Nadales super mega famoses, que us l'he posat també en la seva versió original, entre cometes, perquè és austríaca d'un compositor que es diu Franz Xaver Gruber, i és Stille Nacht, que aquí ja seria coneguda com Blanca Nit. Bueno, aquesta ja la coneixem.
Aquesta
una
la coneixem.
Una miqueta la coneixem. Sí.
En altres idiomes...
Troposients mil versions.
La coneixem, sí.
Però la cosa és que les Nadales s'han convertit en un gran negoci. Moltíssima gent que se n'aprofita una miqueta o que en treu profit, més que aprofitar-se'n. Mm. Ve a ser el mateix, però no. I fins i tot hi ha estudis que diuen que la música nadalenca, així ficada en les botigues com un fil musical que va sonant, ajuden a tenir ganes de comprar. Mm. Perquè ja tot ho assumim, no?
Associem.
Ho anem associant, gràcies, ho anem relacionant amb el Nadal, amb la compra, amb el dispendi.
Llums i Nadales, i ja està.
I ja està, ja, i tothom a comprar com bojos. I el que és molt curiós és que fins i tot hi ha algun estudi que diu que, a més de que fa venir ganes de comprar, si la Nadala és de temàtica religiosa, dona més ganes de comprar pels demés. I si la temàtica és no religiosa, dona més ganes de comprar per un mateix. Si això és veritat o no, jo no m'hi poso massa. Però ho he llegit, ho he trobat curiós i he dit, bueno, ho comentarem. Però, en tot cas, el que sí que és veritat és que molts artistes i compositors han fet l'agost al desembre, ja sigui perquè han recuperat cançons tradicionals i les han modernitzat, ja sigui perquè han tret les seves pròpies composicions, però hi ha molta gent que quan arriba el Nadal es frota les mans. O ja fa temps que passa, això no és d'ara present, no? Llavors, per exemple, hi ha molta gent que esdevé un aconteixement més del Nadal, no? I, per exemple, s'espera el seu disc o s'esperava llavors. Hi ha alguns que són especialment habituals en la producció de discos i concerts nadalencs, com, per exemple, són el Frank Sinatra, el Bing Crosby, l'Elvis Presley i, més actualment, el Michael Bublé, que difícilment no arribarà un Nadal que no faci un especial Nadal en algun lloc, no? Jo us proposo sentir d'aquests, com a mínim, el Frank Sinatra, no?
Som-hi.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
He doesn't care if it's ten below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh.
star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow. When we finally...
Doncs això, Let It Snow. Aquí normalment no tenim gaire snow,
no,
però
no,
bueno.
No.
Doncs per tots aquests artistes són uns ingressos addicionals que els hi va molt bé, vull dir, i sobretot són quan treuen el disc de Nadal o fan els concerts de Nadal, són molt sovint són anys en què no han tret el disc que s'esperava aquell any, i llavors això els ajuda a tenir dineritos. Però aquests són els que normalment la gran majoria agafen repertori ja fet. Però després hi ha els que han composat o són, ja tenen cançons que han arribat a ser ja part del Nadal i en alguns casos a nivell mundial. No? Com per exemple podria ser el Last Christmas de Wham, que sona gairebé cada any a tot arreu. Però sobretot, All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. Que aquesta sí que és el hit dels hits del Nadal, que ja tots n'estem una miqueta fins al monyo, però que no evitarem cantar o tarallejar quan les sentim, les 300.000 vegades que les sentirem, si ens atrevim a anar a un centre comercial o fins i tot pel carrer de Sant Sadurní, jo què sé. Aquesta cançó, des de que la va composar la Mariah Carey el 1994, ha sonat cada any, i li dona uns beneficis estratosfèrics que aquesta dona, bueno, ja no cal que faci res més de res, no cal ni que surti. Ha sigut la cançó més sentida durant molts anys a tot el món, no? Aquí a Europa, als Estats Units, no. A tot el món. De fet, ha rebut tres premis Guinness per ser la cançó més reproduïda en un dia i per ser la cançó que ha sigut durant més setmanes dins del top 10 de Gran Bretanya, per exemple. L'àlbum que conté aquesta cançó, que es diu Merry Christmas, és el disc de Nadal més venut any rere any a tot el món. I, a més, lo fort del cas és que la Mariah Carey, gràcies a aquesta cançó i, per tant, a aquest disc, ha començat a refer gires, ha començat a fer concerts a Saco Paco, però, a més, ha començat a treure tot un seguit de productes i merchandising lligats al Nadal, per la qual ara la senyora Mariah Carey és Nadal. O sigui,
és la imatge del Nadal.
La Mama Noel és la Mariah Carey. Però és que ha fet fins i tot joguines. Vull dir, ha tret de tot. Vull dir, tot el que es podria aprofitar d'aquest disc i del que ha comportat, la senyora Carey ho ha aprofitat. I, per tant, sentint-ho molt, o no, per acabar, avui proposo escoltar aquesta cançó i començar a fer boca de que ja el tenim aquí.
Ja, el que té. Estem a les portes. Doncs sí, amb aquest superhit de Mariah Carey, que no necessita presentació perquè... Tots nosaltres l'hem escoltat 200 milions de vegades. Ho deixem. Janet, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Més a més, avui, amb aquest especial de Nadales, i ens retrobem ja el 2025,
ui,
el gener.
Ui, sí, que fort.
Que vagin molt bé les festes.
Igualment.
Adéu.
Avui ens ha quedat sobretot una recta final del Penedès en xarxa, molt i molt nadalenca, amb aquests consells per alleugerir els àpats de Nadal, parlant de joguines inclusives i no sexistes, i la traca final han estat aquestes nadales que estem punxant, així que la cirereta no la podia posar una altra senyora que Mariah Carey i aquest classiquíssim All I Want for Christmas Is You. Que vagi molt bé, bon pont de la Puríssima, tots aquells que el podeu gaudir, si no, bon cap de setmana per la resta. Dilluns hi tornem. Adéu-siau.